Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Al Catalunya migdia, fins a les 3, notícies pròximes. Els Mossos i la Guàrdia Urbana de Tarragona identifiquen les zones més conflictives de la ciutat per reforçar la vigilància.
Catalunya migdia, Tarragona. Ricard Buigues.
La mesura forma part d'un pla integral que té l'objectiu de fer baixar un increment de la percepció d'inseguretat en algunes zones de Tarragona. Clara Echevarría, el primer que han fet ha estat detectar les zones amb l'acumulació de més fets delictius.
Segons els Mossos d'Esquadra, s'han delimitat unes 25 zones d'interès policial que demanen una presència fixa o més habitual d'agents. El cap de l'àrea bàsica dels Mossos d'Esquadra del Tarragonès, Ramon Franquès, explica com s'han delimitat.
Surten de dos variables. Una són els fets delictius i l'altra són les trucades, tant al 092 com al 112. El que no podem fer és anar a un lloc que no toque o pujar a la categoria d'un fet molt greu, un furt que s'ha produït en no sé quin barri.
El pla també se centra en la millora de la comunicació amb els veïns per conèixer les problemàtiques i les preocupacions de cada zona. Manel Castanyo és el regidor de Seguretat Ciutadana.
Hem de baixar el suflé de la percepció d'inseguretat. No volem dir que no hi hagin actes delictius, que hi són, però és que és molt important dimensionar-los i ajustar-los a la realitat.
Aquest pla integral quedarà reforçat amb la instal·lació de càmeres de videovigilància al barri de Llevant i una nova flota de drons destinada al control del trànsit, abocaments o al control d'aglomeracions de gent.
La vacunació contra la Covid-19 agafa ritme mentre les dades de contagi segueixen controlades. Manel Sastre, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui només s'ha notificat una quarantena de nous malalts, dels quals només 4 a l'Ebre. La positivitat és inferior al 2% en aquestes comarques i poc per sobre del 3% a Tarragona. També hi ha hagut 2 defuncions més. Ara mateix el risc de rebrot se situa en els 75 punts a Tarragona i 57 a l'Ebre, amb totes les comarques per sota dels nivells alts, tret del Baix i l'Alt Camp i de la Terra Alta. Els hospitals continuen l'estabilitat, amb 2 altes més i amb més de 1.500 vacunats nous. Hi ha comarques, com totes les de l'Ebre, amb un percentatge de vacunats de gairebé el 10%.
Fa uns dies vam explicar la història d'una parella de Deltebre afectada per la Covid-19 que es va casar a l'UCI de l'Hospital de Tortosa abans de ser intubats. Tortosa, Ana Ferràs, avui malauradament hem de dir que la dona ha mort als 54 anys per les complicacions derivades del virus.
La dona va morir a l'hospital en no poder superar les complicacions derivades de la Covid. El marit seguia la seva recuperació ja des de casa. La parella planejava casar-se des de feia temps i va acabar celebrant el casament a l'UCI quan el seu estat de salut va empitjorar, contagiats pel coronavirus, i se'ls havia d'intubar. L'Ajuntament de Deltebre va enviar mostres de condol a la família durant el plenari d'ahir.
Gràcies, Anna. És una història més de les moltes que ens deixa aquesta pandèmia. Nova inversió al port de Tarragona, en aquest cas millorarà la connexió ferroviària. El port ha tancat un preacord amb Combi Terminal Catalonia per invertir 20 milions d'euros i operar la terminal ferroviària de la Boella. Manel, això què significa?
Efectes pràctics: permetrà incrementar el transport intermodal ferroviari amb 8 trens al dia. La companyia ha descartat fer la terminal intermodal que tenia prevista fa uns anys a les instal·lacions de BASF a la Canonja i ara s'uneix al port per construir-la sobre les infraestructures que ja existeixen a la Boella. El president del port, Josep Maria Cruzet, destaca acaba la importància de la infraestructura.
Treballem amb l'horitzó que a inicis del 2023, coincidint també amb l'entrada en funcionament del corredor del Mediterrani, la terminal de la Boella amb aquest reescalament pugui estar preparada i operativa.
La terminal intermodal, que ara ja funciona només amb ample de via ibèric, destaca sobretot pel fet que és l'única que està llesta per operar amb trens de 750 metres i que pot duplicar la seva capacitat en el futur.
Anem ara per la cultura. Al Vendrell es pot veure aquests dies l'exposició al Museu 10 en femení, on s'exposen obres vinculades a la figura de la dona des de moltes perspectives. El Vendrell, Montse Gené.
És difícil trobar un nexe entre una Mare de Déu, la Penélope d'Ulisses, una escultura de Diana Guerrera desafiant després d'haver compartit Acteó en un cèrvol, i les representacions de nimfes i sirenes. Segurament l'element comú és que són dones. Dones fortes a vegades, dones sotmeses d'altres, dones lliures, dones oblidades com la Cleodolinda, que Sant Jordi va salvar, i dones de cultures llunyanes com la deessa japonesa Benzaite. incident. Totes elles estaven a la reserva del Museu Déu i ara surten a la superfície per mostrar la figura de la dona en l'art, com explica la directora del museu, Núria Payán.
Són obres vinculades amb històries, amb llegendes i amb mitologia, però sempre des del punt de vista femení.
Si us ve de gust veure art en nom de dona al Museu Déu, al centre del Vendrell, fins al 23 de maig teniu aquesta exposició on l'escultura hi té un gran protagonisme.
Una cosa més, la Conselleria de Cultura ha anunciat avui que faran una prova pilot amb 450 castellers per avaluar el grau de contagi en una possible temporada castellera. Durarà unes 6 setmanes, això sí, requereix l'aprovació del Procicat. És un estudi impulsat per la Generalitat, la Universitat Rovira i Virgili i també la coordinadora de Castells de Catalunya. Fem una pausa i després parlem d'esports.
Som una energia fruit de la pluja, del vent, dels camps. Una energia que neix de l'esforç, de la dedicació, de les ganes de compartir. Una energia verda, de proximitat i pensada per tu.
Contracta llum i gas a energianufri.com perquè la Terra ens ho ha donat tot i ha arribat el moment de retornar-li. Energia Nufri, l'energia fruit de la nostra Terra.
Catalunya migdia, Tarragona.
Carles Vila, bona tarda.
Bona tarda. Aquest cap de setmana es comença a disputar la Copa Espanya Elite Sub-23 de ciclisme. Una vegada més, el Camp Clar MP Group serà, novament, un dels equips catalans que disputaran aquest campionat. La primera prova serà la clàssica Istondo, al País Basc, després de la suspensió de les dues tradicionals proves inicials de la Copa Espanya a Extremadura, Don Benito, i a Múrcia per culpa de la pandèmia. L'equip tarragoní torna a tenir moltes cares noves amb una plantilla de 15 corredors. Francesc León és el director esportiu del Camp Clar.
Veurem de veritat com estem, perquè ara sí que ens compararem amb el resto dels equips nacionals. La sensació de l'equip és molt bona. Eric Martorell, cap de files. Aquest corredor fa 3 anys enrere, el vam tindre un any. Després tinc a Pol Herbàs, un corredor que amb les arribades ens pot fer molt bon lloc. Ha tornat a casa l'Arnau Fonollosa. Tenim sobretot a Fran Muñoz, que és un altre corredor que ja ve de l'any passat, junt amb l'Eric Martorell, perquè el nano té molt de motor.
Les restriccions per la pandèmia han complicat la preparació de la temporada, amb poques opcions de disputar curses d'entrenament i tampoc de fer cap estatge de pretemporada.
Per culpa de la pandèmia no hem pogut fer cap concentració. Això m'agrada molt, poder fer un cap de setmana per a la muntanya per fer grup. I sí que hem pogut, amb permisos especials que ens donava la federació, poder fer concentracions d'un dia per poder entrenar en bici. Anem una mica així a cegues. Els corredors jo els veig molt bé. Som 15 corredors. Hi ha alguns corredors que ja venen de l'equip de l'any passat, del Compact. Tinc 3 corredors més i després tinc 7 corredors que són nous.
De cara a aquest any, Francesc León espera poder situar algun dels seus corredors entre els 10 primers de la classificació general de la Copa Espanya. Parlant de bàsquet, a la Lliga de Plata, el CBT es va imposar ahir al Prat per 74-70. En un altre dels partits ajornats de l'equip tarragoní. Els de Berni Álvarez han encadenat 3 victòries consecutives i d'aquesta manera s'han situat a la zona tranquil·la de la classificació. El tècnic del CBT destaca l'esforç extra que han hagut de fer els seus jugadors.
Hem jugat 3 partits, hem pogut guanyar els 3, i a més contra rivals de la part alta de classificació i després contra un rival directe com era l'Hospitalet l'altre dia. No? L'equip està fent un esforç molt gran després de sortir de pràcticament el mes sense competir i el que es va costar ficar-nos una mica amb uns mínims per poder competir, que això es va arrossegar per perdre molts partits. Però ara l'equip està físicament ja pràcticament bé. L'única desgràcia és la lesió del Manu ahir, que segurament el tingui un parell de setmanes fora, i això és un jugador dels nous que ens havia de portar frescura, no? Perquè no ha pogut jugar molts dels partits suspesos.
Al cap de setmana el CBT jugarà contra el Cornellà, un altre dels rivals directes a la lluita per la permanència a la Lliga Lep Plata.
És un partit clau pels dos equips, clau per les posicions de descens directe i de playoff de descens, i que un equip amb el que ells, per ells, és una mica més determinant el resultat. Coneixem bé, tenen una base ja de l'any passat de la Lliga EVA també ells, des de la incorporació de Serrano, que és el jugador més determinant segurament de la Lliga.
I a la Superliga 2 de voleibol, el Torredembarra buscarà aquest cap de setmana la permanència matemàtica al penúltim partit de Lliga regular contra el Petrer de Villena. El tècnic torrent Carles Mora espera aconseguir l'objectiu marcat per aquest any i poder gaudir amb els aficionats de l'últim partit a casa contra el Mundet d'aquí 15 dies.
Al final, gairebé tots els partits d'aquesta lliga es decideixen per detalls. A l'anada vam guanyar 3-1, però tots els sets amb una diferència de 2 punts. Per tant, màxima igualtat. Intentarem treure un resultat positiu.
Pel que fa al Sant Pere i Sant Pau, aquest cap de setmana jugarà contra el líder, el Mediterrani de Castelló.